Perquè el darrer article que et vas llegir, Màrius, a La Vanguardia parlaves del Barça.
Sí, posava a disposició de tot aquest seguit, aquest estol de benvolguts consocis que volen presentar-se presidents, el meu carnet, humilment, perquè em convencessin.
I creus que et convenceran?
Ho sé, d'això es tracta, no? Hi ha una cosa que es diu campanya, però em penso que n'hi ha molts que estem desitjosos de ser convençuts, però alhora molt escèptics, eh?
Pep Monné, tu estàs convençut? Perquè tu eres elefant blau, però em sembla que ara la trompa no està en el seu millor moment.
A veure. Jo a partir del que s'ha presentat en aquests moments, en qui crec més com a persona honesta i que altruista, que és molt important en això del Barça, no crec que n'hi hagi masses d'altruistes que es vulguin presentar presidents. Jo crec que és el Joan Laporta.
Tu creus que tots els altres van intentar veure què treuen? Això i que segur. El Joan Laporta va a portar-hi alguna cosa?
No és dir exactament com tu ho dius, intentar veure què treuen.
Però que no, jo no ho dic, jo pregunto.
Però que l'aposta no és gratuïta.
No m'ataquis.
Que l'aposta no és gratuïta.
Un se'n treu i l'altre la porta, diguéssim.
Sí. Que l'aposta no és gratuïta, segur.
Per què? Què té el Barça que tothom hi vol anar a sucar?
Home, rellevància social, però a més influència real, en el sentit fort del terme, no? Jo diria que el Barça...
Tu creus?
I tant!
Sí, tu creus que una persona que va pel món dient, escolti, soc membre de la junta directiva del Barça, li fan descomptes, li ofereixen altres feines,
no
engrandeix els
així.
Seus negocis, doncs què passa?
Hi ha una vanitat.
Sí.
Mira, em deia un exvicepresident jugant un partit de futbol, diu, no em creguis, diu... Dona mono, Ara t'ho he deixat, tinc mono. I és cert, hi ha alguna cosa allà. Però no és tan una cosa així tan poc tangible, eh? Hi ha alguna cosa més tangible, que es desitja. Compte, ser president del Barça és regentar un club que mou, deu facturar 100.000 milions d'euros anuals.
I quantes ànimes factura anualment? Que això és la influència real, també.
Sense cap control administratiu, la Diputació de Barcelona mou menys diners que el Barça i té un control absolut. Llavors, això fa verdet, això, I per una persona que és empresària, és evident que se li obren molts camins. Molts, amb el Barça. I ara fas... Tal que el divisme que diu, dubto que Frus fos qui va ser sense l'existència del guet homosexual. Jo dic, dubto que Núñez fos qui va ser sense l'existència de la influència del Barça. I això és així. I això és molt temptador. I a mi, quan ja veig que hi ha empreses diferents que es posen a catapultar una candidatura, sospito ja. Perquè és lògic. S'ha de sospitar quan et diuen aquest el president de no sé què diu que sí, aquest el president de no sé què van aquests, i van a sucar. I punt. I és lògic, Jo no dic que no sigui lògic.
I que les societats són com a seves,
Jo no sé si és lògic, podem convenir que és humà.
Sí.
Més que lògic, no?
No, dintre de la societat en què vivim, tots són interessos.
Sí, però hi havia la part aquesta humana i personal, també, O sigui, quan això es nota molt amb els immigrants, quan arriben a una ciutat, si la ciutat és una ceba, es troben rere la última capa de la ceba, no? El Barça seria dins del cor, qui pot dir que toca és que està dins de la primera capa de la ceba. I això sí que és tangible, però és un valor intangible, també.
Sí, cert.
Pep Monné... Gil de Viedma, Art en Brut, Barcelona, Mario Serra, escriptor amb dos, passió pel Barça, però, per cert, Monocle busca lectors actius amb ganes d'intervenir en una novel·la a mig fer, aquesta mateixa. Així es podria resumir la filosofia de Mario Serra, una idea que ha canalitzat durant unes setmanes a través de les pàgines de La Vanguardia. I és que els lectors d'aquell diari, entre el dia de Sant Jordi i durant 18 dies, han vist publicat un capítol sencer d'una novel·la. Aquesta novel·la està per acabar. I s'ha demanat la col·laboració dels lectors per tal de fer-ho. Ara, fins l'últim dia del mes de maig, d'aquest mes, del qual avui estem vivint la jornada quinzena, les persones que hi vulguin participar han d'enviar a l'autor les seves propostes. Ell, amb aquelles que li semblin més adients, redactarà el final per a la novel·la. Òbviament, un final lògic, no un final d'estirabot, que és massa fàcil. I al Màrius no li agrada mai fer les coses fàcils. El producte complet i acabat sortirà als quioscos el diumenge 29 de juny. I els guanyadors, perquè aquells que hagin estat elegits, també hauran estat ungits amb el premi d'un viatge. Quina és la sinopsi d'aquesta obra? Per si algun oient no ho ha seguit, però aquells oients que ho hagin seguit, o algun d'aquells oients que ho hagi seguit a les pàgines de La Vanguardia, ens agradaria que també ara aprofités la benentesa i dialogués directament amb Màrius Serra, 902-300-616. 902-300-616, oients que a través de les pàgines de La Vanguardia heu seguit la proposta de Màrius Serra durant aquestes darreres setmanes a partir de la novel·la que busca final, Monocle. El Marcel és un adolescent a qui se li mor la mare. En rebre la notícia, perd els estreps i fa estralls al vestíbul de l'hospital. Allà trenca una escultura de vidre molt valuosa d'un artista japonès valorada en 30 milions de pessetes. A partir d'aquí, es desencadenen una sèrie de fets encaminats a resoldre el contenciós amb aquest hospital. La novel·la s'ha quedat en el punt en què arriba a Barcelona l'escultor japonès que veu que la seva obra ha quedat decapitada. 902-300-616. A partir d'ara, què passarà? Algunes de les pistes que el mateix Màrius Serra llença als participants són: hi haurà judici? Aquest judici serà favorable al final als interessos del Marcel? Voldrà l'artista fer prevaler els seus drets d'autoria de l'escultura Monocle sobre els drets de propietat de l'hospital? La gent de l'Escola de Formació Professional sabrà posar-se l'opinió pública a favor? Qui estableix què és i què no és una obra d'art? Qui en regula el mercat d'aquestes obres d'art? Qui discerneix, entre valor cultural i valor econòmic? Qui diu que aquella suposada obra d'art val tant i per què ha de valer tant i no més o no menys? Com acabarà, en definitiva, la novel·la inacabada del Màrius Serra? Lectors de La Vanguardia que ho hagin pogut seguir aquests dies, que sentin alguna curiositat, que vulguin aprofitar la videntesa per aportar idees, o bé, per conversar amb Màrius Serra, ara mateix, 902-300-616. Aquest repte per què? Perquè t'agraden les coses difícils?
Doncs sí, realment, a veure, no és cap muntatge, senzillament, és que els creadors, moltes vegades, com molt bé sabem tots, ens quedem encallats, i aquesta va ser una novel·la en la qual jo vaig treballar durant 2 anys, i quan va arribar el moment de resoldre tot aquest trama tant com quedava, em vaig quedar allà, clavat, no? Llavors, ara va sorgir la possibilitat, a través de La Vanguardia, de fer aquesta proposta, i vaig pensar, home, si els autors del romanticisme creien en les muses i anaven a buscar, diguéssim, la font de la inspiració en fets així esotèrics, per què no anar-la a buscar al carrer? Per què no buscar les muses del carrer, que en realitat són molt més properes, en el lector, en definitiva? I aquesta és la proposta, una mica, una certa cura d'humilitat com a autor, de dir, escolti...
No m'ho crec.
Doncs ja hi pot pujar de peu, senyor Cuní, perquè és realment,
o sigui,
així.
No, és que jo no em crec ja la primera part. O sigui, jo no crec, sí, que tu quedessis bloquejat.
Doncs...
A mi em sembla un estratagema teva, si tu vols, molt comercial, que et pot dimensionar més des d'un punt de vista humà, tot el que tu vulguis. Però que una persona que el cap et bull permanentment quedessis bloquejat a la meitat d'una novel·la, tan bloquejat com per pensar que necessitaves la col·laboració dels altres... Home, em costa d'acceptar.
No, a veure, en el seu moment vaig quedar bloquejat així i fins al punt que tinc proves, diguéssim, davant de notari, perquè em vaig escriure un relat l'any 98 amb un llibre que va sortir, que li van donar el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana, que es diu La vida normal. I és la història, aquest relat, d'un escriptor que està fent una novel·la que es diu Monocle i que es veu bloquejat a l'hora d'acabar-la. I vaig pensar que d'aquesta manera ja en treia l'exorcisme, no? Ja deixava enrere, però clar, aquells primers 18 capítols existien i són els 18 capítols que ara ha publicat La Vanguardia.
Per tant, m'estàs dient que una persona, un creador, un escriptor consagrat com tu, pot quedar bloquejat en la meitat de la trama d'una novel·la, però tan poc bloquejat com perquè d'aquell bloqueig en pugui escriure una altra novel·la.
És que de les crisis sempre és d'on venen les grans creacions, jo trobo. Certament.
902-300-616. Oients que hagin seguit aquesta trama, o l'inici d'aquesta trama, i que vulguin participar amb el Màrius Serra, això s'ha publicat a La Vanguardia entre els dies 23 d'abril i durant 18 dies. Monocle és el repte que el Màrius Serra vol acabar d'aconseguir, vol acabar d'assolir, això sí, amb la col·laboració dels lectors que li donin idees per com acabar la novel·la. Per cert, Tot això també obre i posa sobre la taula un debat sobre l'art, l'art dit contemporani, el valor que se li atorga més enllà del valor que el mateix propi artista vulgui atorgar a aquesta obra d'art. I quan dic aquest valor, vull dir no només el valor artístic, sinó especialment el valor econòmic. Qui ho estableix i per què? L'especulació en el món de l'art. El món de l'art, especialment com a receptor de molt diner negre, vés a saber de quina procedència, perquè el qualificatiu de color ja ho explica tot. Són 3:15, 902-300-616. Ona Catalana, la ràdio
de Catalunya. Que no pot ser, Marta, que els mobles estan molt cars i amb el que portem estalviant no podem moblar el pis.
Para el carro, Fitipaldi. Aquesta tarda anem a Màgic i demà a la sagristia. A Màgic t'escolten, a Màgic tenen idees, a Màgic et resolen els problemes.
Moblem i decorem tot el pis amb la qualitat que vols i per molt menys del que et penses.
I teniu tot un any per pagar-ho i sense interessos.
Màgic, a Barcelona, passeig de Sant Gervasi 67 i a Sant Cugat, Sant Jordi 29, al costat de Correus.
Informa't en el 417-2762.
Màgic, creem ambient de llar.
Rucs o la maledicció del bruixot. La divertida història de dos comedians condemnats a anar de poble en poble explicant la maledicció del bruixot.
Un espectacle de la Pera Llimonera dirigit per Toni Albà en el Jove Teatre Regina del 26 d'abril al 18 de maig.
No us el perdeu, és per petar-se de riure.
Entrades a la venda al servei de Teleentrada 902 10 12 12.
Amb el patrocini de KitKat. Ona Catalana.
Saps que en 2 minuts un lladre pot entrar a casa teva? Finstral ho pot evitar. Estigues atent, d'aquí uns moments et donarem el telèfon de Finstral.
Un municipi que progressa, que avança, necessita gent preparada. A Convergència i Unió estem convençuts que l'educació és clau pel progrés i per viure millor. Soc Salvador Bordes, candidat a alcalde de Cervera per Convergència i Unió.
Tal com t'havíem dit, aquest és el telèfon de Finstral, 902 19 80 02. Finstral, finestres amb altes mesures de seguretat per protegir la teva família. Sistema de portes i finestres Finstral. Àmplies facilitats de finançament. Truca a Finstral, solucions a la teva mida. 902 19 80 02.
Sabies que passem un terç de la vida al llit?
Per això, quan compris un matalàs, demana el certificat de garantia.
Perquè de qualsevol cosa en diuen làtex natural.
A Mr. Colchón sí que et garanteixen que Miolàtex Plus és de làtex 100% natural.
Fins al 15 de juny et regalem un coixí cervical per la compra d'un matalàs Miolàtex Plus.
A més, a Mr. Colchón trobaràs un ampli assortiment de somiers, coixins anatòmics, matalassos de tot tipus.
Mr. Colchón, la PAN 289, telèfon 435 0220.
Mr. Colchón, sistemes integrals pel descans. Ona Catalana.
Finques Carbonell l'aconsella.
Si li preocupa l'estat de conservació de la façana de la seva finca, contracti els serveis d'un administrador competent. Truqui'ns.
Finques Carbonell, carrer Aribau 185, Barcelona. Telèfon 902 25 27 29. 902 25 27 29.
Venda, formació d'ordinadors o d'internet a casa? PC Serveis, 902014647. Serveis informàtics a domicili, 902014647.
Els matins amb Josep Cuní.
Amb Pep Munné, aquests dies a l'Art en Brut, Hilde Viedma, La Rosa de Papel, en directe Matins amb Ona Catalana. També amb Màrius Serra, aquests dies buscant coautors per la seva novel·la, Monocle. Si busques coautors, vols compartir amb ells els drets d'autor?
No, perquè no estem parlant d'escriure el final, sinó de fer propostes de final, que és ben diferent.
Ah, ja m'estranyava a mi tanta generositat.
Aquí mateix em podrien sortir 10 de propostes de final ara. Una altra cosa és seure't i escriure-les, no? És a dir, clar, la mateixa història la pots escriure de moltes maneres. Això és el que es busca.
902-300-616, algun oient que hagi seguit a través de les pàgines de La Vanguardia la proposta de Màrius Serra de buscar ajut per trobar el final de la seva novel·la Monocle, que s'ha publicat a aquell diari entre els dies 23 d'abril i 18 de... durant 18 dies, millor dit, a partir del dia de Sant Jordi. I dic que s'ha publicat parcialment, perquè ara queda moltes coses per resoldre. La mecànica és la següent. Aquells que hagin llegit aquesta base poden fer les seves aportacions per fer suggeriments de final. Exacte. Però, esclar, al final l'autor l'ha de veure plausible.
Sí, sí, sí. Ha de venir clarament de la trama, tal com ve, que es pot trobar a internet. Vull dir que encara la gent que no ho hagi trobat pot anar a lavanguardia.es/monocle i allà trobarà tots els capítols. I aleshores ha de dir coses com aquesta, de les que m'han arribat, per exemple, un exemple que m'ha colpit. Proposta final comença així. L'obra no era de l'artista japonès Otami Katayama, sinó d'un amic seu, també artista, que va morir fa uns anys a causa d'una pneumonia que va assolar Pequín i les ciutats que la circunden. Diu, Katayama treballava al vidre, però no era el millor, era el Samala, aquest altre, no? Llavors, a partir d'aquí, si ja era fals, diguem, ja no era seva. I això ja canviaria tota la cosa. Clar, això de la pneumonia ja vaig veure que venia clarament per l'actualitat immediata, no? Vull dir que la gent som receptius d'allò que ens passa i allò que sentim. Cada
Però, esclar, segons quin tipus de trames, tu no la pots acceptar. És a dir, tu pots acceptar fins i tot, a partir d'això que et diuen en aquest mail, capgirar la trama, desvelar que al final l'origen no era cert perquè tot era fruit d'una falsificació, o no et planteges aquest joc gairebé, no sé, anava a dir de novel·la negra, que tot, que al començament res no és el que sembla, sí. I al final sí, també t'ho planteges?
Sí, sí que m'ho plantejo, absolutament. A veure, hi ha moltes opcions, i aquí està una mica la gràcia, tot allò que va arribant. Clar, n'hi ha algunes que són un pèl infantils, diguem, en el sentit de dir, tot era un somni, la mare d'aquest adolescent que estudia formació professional i tot plegat, que és un noi de barri, de nou barris de Barcelona, no ha mort, i ell ho ha somiat, no? En fi, això sí que és un recurs molt de conte infantil, i realment és algun dels que m'ha arribat, i realment seria plausible, però vull dir que potser no em motiva literàriament. Canvi, algun altre...
De tota manera, et vull recordar que a Dallas van fer ressuscitar un mort.
Sí, sí, per això et dic que tot és possible, en el món de la ficció tot és possible, i de fet, segur que el joc final anirà per alguna d'aquesta gran dialèctica entre el que és fals i el que és veritable, o el que és original en el món de l'art, no? Aquí tothom acaba dient que amb les engrunes, és a dir, amb els bocins del vidre de l'escultura que es trenca, pot tornar-la a reconstruir idèntica, perquè és un noi que fa formació professional i tindria un forn. Llavors, allò seria la mateixa obra? La companyia d'assegurances l'admetria, diguéssim? Seria l'original restaurat?
Tu, de tota manera, el que també vols és obrir un debat sobre l'art dit contemporani.
A mi em sembla que és un dels, a primers del segle XXI, si ens hem de posar així una mica de datar, és un dels fets més escandalosos que hi ha, no? El tombant, l'evolució que està tenint l'art contemporani, l'art plàstic, a través d'una nova injecció de diners d'uns nous mercats, que normalment són grans corporacions, que han acabat doncs, fent-ne una inversió, no? I això ha causat una distorsió molt clara que l'ha allunyat absolutament de la gent, no? L'ha allunyat absolutament de la percepció o de l'emoció amb què la gent doncs, fa... No gaires dècades s'acostava a l'art, no? Entès com a art plàstic, contemporani, ho és sempre en el sentit que sempre es fa en el moment en què el veiem, no?
Tu creus que abans la gent s'emocionava, és a dir, la gent de l'època de Rubens s'emocionava amb un Rubens i en canvi avui, ciutadans de l'època d'en Viladecans, no ens podem emocionar amb un Viladecans?
Sí, sí, no, l'emoció sorgeix igualment, de fet, jo penso que l'art està en la recepció, no, jo el que crec és que en l'època de Rubens estava molt més clar qui pagava aquell art, diguéssim. És a dir, estava molt més clar el mercat que el feia sorgir des del Renaixement i també qui el consumia. No?
Perquè no
I avui
consumia
no.
la gent,
No, però no el consumia la gent, però hi havia tot l'art religiós, que sí que era un art, diguéssim, d'una gran dimensió social. En el Renaixement, el que contractaven els artistes és per anar a les capelles a la qual després hi entrava el poble. Avui en dia les instal·lacions...
O no
entraves, clar, home, sempre hi ha hagut una grandíssima tradició de descreguts i mítica de...
No, senzillament no hi havia accés.
També.
No tothom podia entrar a la Capella Sixtina, malgrat que l'hagués pintat el Miquel Àngel.
No. A la Sixtina no, però a totes les altres capelles...
Vull dir, clar, una de les grans obres d'art de la humanitat... Sí, clar, però vull dir que és evident que, o pot semblar evident, que qui presenciava un Rubens a l'època Rubens podia veure que més o menys... era així o podia ser així, especialment una dona, no?
I que era un original.
Molt bé, i ara, és clar, si tu mires el que t'ensenyen en el quadre i aleshores vas al cartell del costat i llegeixes el títol i et diuen, doncs, tempesta en un got d'aigua i allà el que veus són una sèrie de colors que no identifiques ni amb aigua, ni amb tempesta, ni amb res del que el títol li ha suggerit o li ha inspirat a l'autor, és difícil que tu estableixis aquesta relació. Et dirà o no et dirà, és una altra qüestió. Segurament la diferència serà aquesta, però és clar, per què evoluciona l'art com per arribar a convertir-se en el que s'entén ara per lo d'art contemporani, o d'allò que se'n deia abans art abstracte.
Són coses diferents, eh?
Sí, i és més, també podríem trobar no només el quadre del got d'aigua, sinó el got d'aigua trencat i filmat en vídeo, la cinta del qual ha estat feta com a original únic i és subhastada per 200 milions de pessetes, cosa que està passant avui en dia. I és una cinta, que la podríem posar al nostre VHS de casa i fer-ne una còpia amb una altra i en tindríem una altra. A veure, aquest és el valor d'original. És a dir, l'art ha evolucionat cap a qüestions mentals. Joan Brossa deia que una bona obra d'art es pot transmetre la seva idea per fax. Però parlem de la idea. És a dir, parlem d'això, propostes de final per a Monocle. Mira, tu agafes això, pim-pam, pim-pam, i allò és l'obra, no? Aquí el salt és molt més gran que no pas en un quadre que sigui figuratiu o abstracte. És a dir, aquí el concepte ja abasta altres gèneres, no?
De tota manera, això no només és patrimoni del món de l'art dit, en aquest cas, art contemporani, arts plàstiques. Això també passa al món de la literatura, no? Perquè a partir d'idees com les que a tu et passen per correu electrònic, per exemple, en aquest país, només idees, s'han concedit premis literaris.
Ah, sí, home, i tant.
I la novel·la no estava escrita.
I tant, i tant. Això passa molt sovint. Sí, sí. Per això que jo prefereixo, diguéssim, ser més transparent, no? I mostrar les cartes sense que passi tot això.
Doncs com que ens aprovem ara a les 12, els oients que volen participar, com que tenen tantes coses per explicar, els suggereixo que en la mesura del possible segueixin el que ha passat fins ara a través de La Vanguardia, Mario Serra, que és que ens ho enviïn al nostre correu electrònic, si és que convé, matins@unacatalana.com, i nosaltres li farem arribar al mateix Màrius. Enhorabona per la iniciativa, molt de sort, Màrius.
Moltes gràcies.
I quan tinguis el final, aquí t'esperem perquè ens l'expliquis.
Molt bé, jo estic frisós per saber com acaba la meva novel·la.
Està bé això, que l'autor encara no sàpiga com acabarà la seva novel·la. El que sí sabem és com acaben els recitals a partir de Hilde Viedma, La Rosa de Papel, L'Art en Brut, en Pep Monner, que és amb èxit aclaparador. Pep, gràcies i molta sort, bon dia.
Vosaltres. Ona Catalana.